I també el diputat autonòmic ens aclarirà aquesta reunió que va tindre el president del govern, Pedro Sánchez, en els presidents de les comunitats autònomes, ens aclarirà com ara aquesta reunió i què els ha traslladat després el seu president a ells. Paco Gil, diputat autonòmic, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Bueno, ahir veiem que se decidís parar totes les activitats no essencials. I el president Puig diu textualment que era necessari paralitzar l'activitat econòmica no essencial.
Sí, a veure, hem de contextualitzar, no, la situació que estem vivint, i és una situació, ja ho he dit diverses vegades, que és excepcional i que per primera vegada en 100 anys vivim una magnitud d'emergència sanitària sense precedents, no? Per tant, està clar que s'havien de prendre una sèrie de mesures, anant prenent-se, i ha arribat a un punt en el qual el president del govern central decidís parar tota l'activitat econòmica no essencial. Evidentment, el territori espanyol és molt variat i té una sèrie de circumstàncies pròpies en cada territori. Estic referint-me, per exemple, a la província de Castelló, on la influència que té l'empresa taulellera és molt important, no? Per tant, està claríssim que és un colp fortíssim, no?, a l'activitat, en aquest cas econòmica, ja no empresarial, sinó econòmica en general, en les mesures de tancament, no? Jo entenc que la decisió està presa des d'un àmbit nacional i, com ja també s'ha dit moltes vegades, el virus no coneix de províncies ni de comunitats autònomes. Per tant, aquestes mesures entenc que estan preses des d'aquesta visió global de l'Estat, no? Ara bé, sí que n'hi ha circumstàncies especials i característiques pròpies de sectors empresarials, com és el cas de les taulelleres, que evidentment en algun cas d'avui per demà no es pot tancar una instal·lació, no? Jo he estat repassant el Real Decret Llei 10/20, que es va publicar a nit, abans de la mitjanit, i sí que m'ha cridat l'atenció una disposició, bueno, en primer lloc, la disposició transitòria primera, per la qual diu que durant el dia d'avui, amb el propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís, és a dir, per a parar, sense perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la renovació de l'activitat empresarial, se dona un marge que era el d'avui. Ara bé, jo també he estat mirant l'article 4, que diu activitat mínima indispensable, en la qual està parlant-se de que en el cas de que fora necessari establir el número mínim per a qüestions merament o estrictament imprescindibles, ho diu literalment, pues tal vegada pot ser que durant uns dies puguen haver operaris fent aquestes tasques de parada tècnica en les empreses.
Sí, mire, jo li dic això perquè a partir de que Pedro Sánchez, el president del govern, dicta este decret llei i s'aprova, fa públic, vaig estar rebent whatsapps i mails dient a gent treballadora de les azulejeres d'ací de la zona, de les taulelleres, com a que a d'ells sí el reclamava. És a dir, n'hi havia gent a la que se li reclamava anar a treballar. Suposa que seria per tot el que vostè ha contat, no?
Claro, evidentment, torno a dir, n'hi ha empreses auxiliars, n'hi ha empreses pròpies del taulell que sí que tenen possibilitat tècnica. De fet, els caps de setmana estan tancades les empreses, però n'hi ha altres que van a torns, evidentment. Estem parlant, la millor, de forns, estem parlant d'atomitzadores, que això porta en un procés més costós a l'hora de fer una parada tècnica, no? Per tant, jo entenc que aquestes cridades que a nit rebies eren condicionades, entenc, a aquest tipus d'activitat.
Que això no vol dir que sí que és veritat que deixa de produir en el moment en el que tingui les coses més establides, però que de moment pues s'agarren decisions, en este cas el president del govern agarra una decisió que té que aplicar i després n'hi ha un temps prudencial per a que tot vagi fent-se, no? Això és el que vostè està dient-me?
Efectivament, jo torno a dir que llegint l'articulat del Real Decret Llei entenc o jo interprete que dona aquesta possibilitat en el moment en què estem parlant de que s'ha de com a mínim s'ha de procurar que la parada no sigui irreversible, pues s'ha d'entendre que n'hi ha qüestions que costen més de 24 hores.
Uh-huh. Mire, el president Ximo Puig també ens deia, no, en declaracions, que clar, no sabia llegir la lletra menuda, evidentment, li fan el president del govern se comunica en tots els presidents i li fa saber el que s'havia decidit. Ell dia que no havia llegit la lletra xicoteta i que la línia entre activitats essencials i no essencials a voltes és molt prima.
Sí, claro, és per això dic jo de vegades que aquestes situacions en aquestes situacions hem de ser prou prudents i moderats a l'hora de donar les nostres opinions, perquè efectivament la casuística és tan sumament gran que jo estic convençut de que durant aquests dies propers n'hi haurà alguna modificació, segur, alguna modificació a este Real Decret Llei, perquè torna a dir, la casuística i la vida és tan complexa que de segur que n'hi ha algun àmbit que se'ls ha deixat una mica indefinit, no?, a l'hora de dir quines són les tasques essencials i quines no.
Uh-huh. Després també el president reclamava que s'activara el fons de liquidez autonòmic extraordinari i que s'anticipi el 50% de la liquidació que s'abona en el mes de juliol. És a dir,
sí,
el president Ximo Puig aprofita i diu: bé, estupendo, jo intentaré en la comunitat autònoma fer complir el que vostè està demanant, però recorde que hem de pagar als nostres proveïdors perquè la nostra comunitat no s'ature, no?
Sí, efectivament. Jo entenc que recorde, com no pot ser d'una altra manera, no, la posició del nostre president en aquesta presa d'opinió i de exigència, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta transferència, avançar aquesta transferència de 2.200 milions d'euros que correspondrien a aquest pago a compte del fla extraordinari. Per tant, jo sabem, i tots sabem, que la comunitat autònoma valenciana està infrafinançat per part de l'Estat, és algo molt raonable que entenc jo i espero que tingui per part del govern central pues, en compte esta petició.
Per una altra part, a vostè, per exemple, personalment, li parle com a polític, que Feijó, Urcullo, Revilla i Juanma Moreno isquen fent declaracions dient o posant pegues o qüestionant la decisió del president del govern, què li pareix? Sí.
Bueno, en el cas de Feijó, bueno, pues és un president que ja també porta molts anys i és l'abanderat del Partit Popular i, bueno, també, per què no dir-ho, defensarà segurament els interessos particulars de la comunitat autònoma de Galícia. Però en el cas de Revilla i en el cas de Urcullo, en fi, jo ahí discrepe algo més, i pareix una paradoxa, però discrepe en algo que és tècnic i jo crec que la gent ho entendrà, i és que els focus més importants que han hagut del coronavirus ha estat en La Rioja, ha estat en el País Basc i Cantàbria, que està al costat, pues, està en un perill imminent. Per tant, jo entenc que haurien d'entendre que la situació és molt preocupant, i més en aquelles comunitats autònomes.
I entonces, el per què de no acceptar esta parada, és dir...
En el cas d'Euskadi, jo entenc, i torno a dir que això mos ha pillat també a tots d'alguna manera de sobte, però sí que és veritat, i jo crec que hem de ser també honestos, ja fa dies que ho estem cavilant i ja fa dies que està en l'imaginari de moltíssima gent. De fet, n'hi ha moltíssims sectors que ho estaven demanant ja fa dies, no?
Sí.
Però en el cas d'Euskadi, he d'entendre que la influència dins del seu teixit econòmic de la indústria és molt més poderosa. Per tant, jo entenc que ells consideren que els afectarà a la seva comunitat autònoma més que a altres. Dit això, torno a dir, si només estem fixant-nos en la part econòmica de les mesures, jo crec que no arreglarem el problema, perquè no és un problema econòmic, que també ho és ara en aquest moment, però el problema fonamental és el de la salut, és el de la salut, eh? I si sense salut, pues el treball jo no ho sé si valdrà la pena o no mantindre'ls. Torna a dir, estem davant d'una urgència sanitària, per tant, en ocasions potser no s'entenen o no se comparteixen les mesures, però no hem de perdre i ser punt de mira.
Pues Paco Gil, diputat autonòmic, fetes aquestes aclaracions que en aquest moment la ciutadania ens demana i vostès estan ahí per a respondre-mos. Moltes gràcies i bon dia.
A vostès bon dia, gràcies.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 80 anys. Podràs escollir entre 10 lots d'aliments del Mercat Central i la tenda Taula i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
I ara també anem a parlar amb Víctor Viciedo, que és el president de l'Associació Independents de l'Associació de Llauradors Independents per Vila-real. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, Susana, i bon dia a tots els oients.
Bueno, no sé com expressar-li la gratitud i les mostres de carinyo que han tingut per part de tot el poble. Suposa que vostè... li ho han fet arribar, però el que és a la ràdio i el que són les xarxes de la ràdio, per el que vostès anaven enviant-nos, ha sigut un clamor. La població de Vila-real ha estat molt agraïda, eh?
Bueno, a més, a nosaltres ens feia molta il·lusió col·laborar. És de veritat que no tenim una preparació tècnica com té la UME, però també és de veres que nosaltres tenim els mitjos adequats per a desinfectar el poble. Entonces, pues que menos que poder prestarlos a la ciutat i poder col·laborar en aquestes tarees de desinfecció.
Si li pareix, li diem als oients com tot este operatiu se porta a terme, eh? A vostès el criden de l'Ajuntament?
Sí, bueno, lo primero es el nuestro oferiment, ¿no? Y efectivament, días después nos criden. Anem a una reunió. En aquesta reunió pues, estan tots els que van a col·laborar en aquestes tarees de desinfecció. Està la UME, està l'empresa Stop Plagues, estan consejals de l'Ajuntament que estan participant o que dirigeixen este operatiu. I bueno, pues, allí pues, se coordina pues, com se va a fer, no? I com és la nostra participació en això, en això, no? Entonces, pues bueno, la UME está limitada porque la UME son 5 batallons para toda España. Es verdad que tienen bons mitjos per extindre un incendi, pero claro, la comunitat valenciana es molt gran, a més en 5 UMEs para toda España, pues la UME de Vétera pues agarra més territori que no és a soles la comunitat valenciana i tenen que repartir-se per tot ese territori, no? Entonces, al final, en Vila-real pues, tenim un pelotó que està fent unes labors molt importants de limpieza en residències, hospital, pues, algun pàrquing de supermercat, jo què sé, pues, en les parades dels autobusos, on més freqüenta la gent, no? Perquè ells pues, tenen una concentració d'hipoclorito sòdico i bueno, pues, van molt preparats en els seus EPIs i tal, i bueno, i saben fer-ho, no? Entonces, nosaltres tenim que anar a la desinfecció més grossa, no? Tenim que anar pues, a la desinfecció del que seria dels carrers, perquè tenim que tindre en compte que així una persona infectada toca algo i després una altra persona no infectada ho toca i té el virus en la mà. Si després se toca la cara, pues, agarra la infecció. Entonces, tenim que evitar o tenim que limpiar periòdicament totes aquelles zones que la gent freqüenta i que poden ser foco de contagio.
Entonces, vostès fan aquesta reunió i li donen un plànic, suposo, de la població, i vostè recorda que divendres per la nit Estaven bueno, traçant el recorregut que tenien que anar la seva maquinària, no? Vostè va tindre que fer un planning de tot això, no?
Sí, ells me van dir quins carrers tenia que recórrer. Uh-huh. Entonces, pues, jo, en funció d'això, vaig fer tres itineraris. Uh-huh. En principi, que els tres turbos cada un era per un itinerari, però després, perquè no sé, falta una cuba, pues van veure que era millor afrontar el primer itinerari el dissabte per la nit, el segon el diumenge pel matí i el tercer el diumenge per la nit. I, bueno, pues l'Ajuntament pues mos va posar ixa cuba, que anava subministrant-nos de líquid. Uh-huh. L'empresa Estot Plagues anava posant el preparat d'hipoclorito sòdic en els tanques i en ixa solució pues hem anat passant per tots els carrers. El producte va molt diluït, és dir, que tampoc és que vagi a ser molt danyino pa la persona, no? O sigui, que és aproximadament 8 litres o 10 litres d'hipoclorito sòdic en 1.000 litres d'aigua, no? Uh-huh. Però és el suficient perquè el virus pues, morga, no?
Uh-huh. I quantes hores van fer de treball?
Bueno, pues vam traure dos turbos el primer dia, el primer turno, dos el segon i dos el tercer. Entonces van estar 2 hores cada turno, uh-huh. Són 6 turbos, pues 6 por 2, 12, 12 hores de treball, uh-huh. I van fer aproximadament uns 30 quilòmetres de poble.
Uh-huh. I eren quantes persones formaven l'equip?
No, en cada turbo va només un llaurador. Això sí, el que és la caravana que anava fent la desinfecció, pues va un equip de protecció civil davant, uh-huh. A continuació van els dos turbos, el de darrere és el que va tirant, i quan este acaba es comença el següent i el que ha acabat pues, se'n va omplir a la cuba, i darrere anava el de Stop Plagues, que és el responsable de fer el preparat.
Uh-huh. Esta actuació és una única actuació o faran més voltes?
Sí, ho farem més vegades. De moment l'Ajuntament té previst que ho fem tots els fins de setmana, tots els caps de setmana. Uh-huh. I bueno, pues, jo simplement dir que la capacitat nostra és de poder repetir les vegades que ens diguen i de poder desinfectar inclús tot el poble. El que passa és que de moment pues, s'han fet les vies més importants i més amples.
Més transitades també, no?
Més transitades, sí.
Uh-huh. I tot això és... ho fan desinteressadament, no?
Per suposat, Susana. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre que hem nascut per defendre l'agricultura i ara el que n'hi ha que defendre no és l'agricultura sinó al nostre ciutat, al nostre poble i bueno, ahí estem per això. I a més tenim més mitjos. Si no els tinguérem és impossible, per molta voluntat que ho tinga no pot ajudar, però tenint els mitjos pues, podem fer-ho i per tant... prestem això.
Uh-huh. Quan es comencen a fer aquesta labor de desinfecció de les avenides del poble, la gent la veien, les mostres d'agraïment, eixien o per darrere de la cortina saludaven, que això també ho he vist.
Sí, bueno, sí que és de veres que la gent sent el ruïdo del turbo i es veu que s'està limpiant, mos reconeix i sí que n'hi ha gent que demostra les seues mostres de carinyo. Jo, de totes formes, les mostres de carinyo les he vist sobretot en el Facebook, en les notícies que s'han posat sobre això, pues, la gent pues, dient gràcies i tal, no? Sí.
Bueno, emociona?
Per supost que sí.
Uh-huh. I compensa, supose, no?
Clar que sí que compensa. Jo crec que la gent que ha participat en el operatiu està super satisfeta d'haver-ho fet i els que encara no han tingut l'oportunitat estan desitjosos de col·laborar.
Perquè, aniran rotant?
Sí, anirem rotant. De moment només han participat 6 turbos. Nosaltres ha posat a disposició de l'Ajuntament 8 turbos uh-huh. i dos motors de pulvoritzar de dos cubes de 2.000 litres.
O sigui,
a més, també l'Ajuntament té en llista a 3 turbos, crec que n'hi té 4 més. Un és el de la cooperativa i uh-huh. els altres 3 pues, seran 3 llauradors que no perteneixen a l'associació.
Però bueno, està bé el fet de que vagin rotant i que tot el món diga el que vol la seva població i les ganes que té que ajudar en aquesta situació tan dramàtica que estem vivint.
Sí, per suport, Susana. Sí.
I a tot això, pa vostè avui el dia continua, avui està tenint vostè les seues tarees diàries, no?
Sí, per suport, jo ara mateixa pues, estic en el meu orb podant i cremant la niña que pode, sí.
Víctor Viciedo, i no sé des d'on pot arribar la gratitud de la gent, però des de luego mostres per part de i en les xarxes de la ràdio n'han tingut moltíssimes. Quan tinga temps posa a llegir-la i a llegir les mostres de gratitud i pense que el turbo encaixirà més ràpid,
sí, sí.
De la il·lusió que li fa a un, no?
Jo, Susana, volia fer una reflexió ja que estem. Han vist com la globalització ha fet que les empreses se'n vagin a altres països a produir, països on els costs de producció són més baixos, i que ara, quan necessitàvem material sanitari, hem vist com no en teníem suficient. Han tingut que encarregar-lo a Xina i a altres països, i que han tardat en vindre, i això ha provocat un col·lapso sanitari, molta infecció dels nostres sanitaris. Hem vist com en aquesta crisi el més important és la sanitat per a cuidar de la nostra salut i l'alimentació, i que aquesta globalització als llauradors estava afectant-nos ja en preus molt baixos. Que jo crec que ara se posa en evidència la necessitat de controlar tots aquests productes que ens entraen de fora, perquè la sobirania alimentària d'un país és fonamental, perquè si nosaltres desapareixem no serà un problema grave com ja ho és el que falte material de seguretat sanitària, com són les mascarilles, sinó que la gent passarà fam, perquè no podrà vindre l'aliment, ve de fora, ve de lluny. Entonces, aquesta proximitat que tenim de la nostra agricultura, que el ciutadà la defenga comprant els productes espanyols.
Pues mire, antes parlàvem de l'agraïment de la gent perquè vostès estan fent aquesta labor ara. Seria una bona forma d'agrair la gent que se quadrarà, se plantarà, que no comprarà ningú producte, o que almenys donarà prioritat als productes d'ací, als productes que produïm, que realment són els que a l'hora d'arrimar el muscle són els que l'arrimen, no?
Sí, clar, perquè a més som els que paguem els nostres impostos ací, i és que d'alguna forma beneficiem l'economia nacional. Els productes que venen de fora en res beneficien l'economia nostra, al contrari, la perjudiquen. Perquè si nosaltres ara pensem en totes aquestes fàbriques, a més d'empresaris espanyols que estan fabricant en Xina o en la Índia, estan utilitzant mà d'obra esclava, quasi, molt barata, i no ens donen faena a nosaltres. I, a més, els impostos tampoc es paguen així, a no ser que venguen així. Entonces, tenim que pensar en lo nostre i tenim que canviar este xip ja de lo que és el lliure comerç internacional i la globalització. Tenim que veure que produir en el nostre país és molt important, i sobretot en algo tan estratègic com és l'agricultura.
Mire, pues ara se posa la ràdio, i acaba de sentir, perquè la pròxima entrevista és de la directora general d'Internacionalització, Mari Parra, que ens parla precisament d'això, de que en aquest moment ella està intentant reflotar la producció local, perquè és de l'única forma que no ens trobarem en la situació que ens trobem en aquest moment. O sigui, que vostè ho ha dit, i donarem pas a que ens parli la directora general d'Internacionalització, Mari Parra.
Pues me pareix perfecte que ja s'estiga pensant d'esta manera.
Víctor, moltes gràcies. Seguirem pujant els vídeos i les fotos que ens envia el fin de setmana que ve, no?
Sí, per supost, te'ls enviaré, Susana.
Víctor Viciedo, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia a tots.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53. Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen, nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad, pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, endavant.